Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Fra Octavi Vilà és, des de fa uns mesos, el nou bisbe de Girona. Va prendre possessió el 21 d'abril passat i, des d'aquests mesos, Fra Octavi ja ha tingut temps per conèixer la diòcesi gironina, els seus fidels, les institucions eclesials, també els diferents moviments que conformen el bisbat i també els moviments i les parròquies de la diòcesi gironina. Avui volem fer balanç d'aquests primers 5 mesos al capdavant del bisbat de Girona i el nostre convidat, per tant, serà Fra Octavi Vilà, el bisbe de Girona. Avui també estrenem una nova temporada de la secció d'en Fernando Cordero, del sacerdot i periodista Fernando Cordero, des de Sant Pere de Roma. I, com sempre, al final del Paraules, nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi! La concòrdia s'assoleix quan cadascun es compromet no sols en funció dels seus propis interessos i de la seva pròpia visió, sinó en vista al bé de tots. Papa Francesc. Bon dia i benvinguts al Paraules de Vida. Comença l'edició d'avui, diumenge 15 de setembre.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Molt bon dia.
De fet, com a bisbe, com a nou bisbe de Girona, s'estrena també el programa, el Paraules de Vida, en un diumenge que se'n va cap a Roma, oi?
Exactament. Aquesta propera setmana ja ha convocat a Roma el curs de formació dels nous bisbes, és a dir, dels bisbes d'arreu del món que al llarg del darrer any han estat nomenats i que fan un curs de diverses disciplines a la Santa Seu.
És el que n'espera d'aquest curs? No sé si li han explicat alguna cosa de com pot anar, o és evident, no?, que és per nous bisbes, però no sé si més o menys sap o coneix la temàtica.
Sí, he vist el programa, també he escoltat testimonis d'altres bisbes que han participat en altres edicions anteriors. És un contingut, diguem-ne, que ens endinsa en el funcionament de les diòcesis, jurídic i sobretot també espiritual, etc. I també hi ha participat en altres cursos de formació de superiors de l'Orde Cistercenc en el moment que he estat abat de Poblet. És un bon moment d'intercanvi, de coneixement amb altres bisbes, en aquest cas, d'arreu del món, que sempre és molt enriquidor.
Des del finals del mes d'abril, nou bisbe de Girona, un bisbe que era molt esperat a la diòcesi després de 2 anys sense bisbe. Com estan o com han estat aquests primers mesos?
Doncs uns mesos, diguem, d'activitat bastant intensa, de molta de visites a diferents parròquies. Ha coincidit una mica amb el final de curs, que és un moment en què hi ha confirmacions en diverses parròquies. Després, al llarg de l'estiu, és un temps més que hi ha moltes festes majors, aplecs, etc. Ha participat en els que he pogut, perquè moltes vegades coincideixen en la mateixa data. A poc els aniré coneixent tots. I un temps molt intens també de reunions amb els consells dels arxiprestats i també amb d'entrevistes personals amb els preveres de la diòcesi i altres associacions, les delegacions del bisbat, etc. Uns mesos de profund coneixement de l'Església de Girona.
I com troba que és l'Església de Girona? És el que s'esperava, més o menys?
Bé, és una església, ja ho sabem més o menys tothom, no? Com passa moltes diòcesis d'arreu del món, de Catalunya també especialment, amb un clergat escàs pel que ha sigut fins aquest moment. Això obliga a repensar, ens obligarà a repensar entre tots com abordar aquesta situació de cara al futur. Un clergat també d'edat mitjana una mica elevada, però també amb una part no molt nombrosa, però sí una part de clergat jove i sobretot en els moviments eclesials i també en els preveres en general molta il·lusió i molta esperança, malgrat les circumstàncies difícils.
De fet, el laicat també, no?, se'n parla molt de la implicació que hi ha a la diòcesi de Girona, no?, a tota la diòcesi, a les diferents poblacions que, de fet, en aquests últims mesos també vostè ha anat visitant, no?, que hi ha un moviment de laics molt compromesos.
Hi ha un moviment de laic important, molt important, potser va ser, no diguem-ne una sorpresa, però sí una grata, una gata realitat quan vaig començar a tenir contactes aquí, a diferents nivells, vull dir, en els moviments parroquials, doncs a través de les catequesis, a través de les persones que se'n cuiden, per exemple, de tenir cura de les esglésies, de la seva conservació, de la seva decoració, etc. I després, d'altra banda, també moviments eclesials diversos, que també són una realitat important. Vull dir que els laics tenen molt de paper i uns quants ja d'ells amb funcions pastorals també, amb celebracions de la paraula, perquè moltes parròquies... La realitat de la diòcesi de Girona és molt diversa, depèn de la zona que estem parlant, és molt diferent el Maresme que no pas l'Empordà, però molts laics estan agafant paper, sobretot en parròquies petites, perquè arribi la paraula de Déu almenys els diumenges a molts indrets.
Quins són els reptes que té... Li volia preguntar per l'Església Girona, però suposo que és per tota l'Església. Quins són els reptes que tenim ara, per exemple, que veiem el tema de la immigració, del rebuig que això provoca? De fet, fa pocs dies el Papa ho deia, no?, que parlar o rebutjar els immigrants és un pecat i greu. Com ho hem d'afrontar? Perquè ara veiem casos, no?, quan venen grups d'immigrants a... potser per una estada temporal, però que venen i ja creen aquest recel, aquest rebuig per part de la societat.
Cert que hi ha cert moviment social que associa la immigració amb delinqüència, amb problemes socials, etc. També no deixant de banda que els últims mesos també en algunes poblacions, fins i tot també aquí a Girona, en algun moment el turisme se'l veu també com una espècie de problema, no? O que acaba d'encaixar amb la convivència habitual de la gent. Evidentment, el Papa Francesc té raó, en qualsevol immigrant hi ha Crist, hi ha la imatge de Crist, és un germà, i és un germà damunt que necessita atenció, perquè pensem que qualsevol que travessa la Mediterrània per arribar fins a les costes de la península, jugant-se la vida, perdent-la en molts casos, nens petits, mares, etc., venen d'una situació molt desesperada i el que necessiten és acolliment. D'altra banda, també tenim una altra immigració, que és la immigració, per exemple, d'Amèrica Llatina o d'Ucraïna, en algunes parts de la diòcesi de Girona també, que són gent que venen per viure aquí entre nosaltres i que també mereixen una especial atenció i que se sentin ben acollits i a poc a poc integrats en la nostra església.
Em consta, de fet ho veiem també a les seves xarxes socials, que és un dels aspectes que també li volia preguntar per aquesta presència a les xarxes socials i explicar també als fidels i a tothom la seva agenda i el que va fent, on, els llocs on va visitant. Suposo que aquesta és una aposta també que des del primer moment ha tingut clara, no?, que havia de fer.
Bé, és una manera d'aprofitar les mitjans que tenim avui en dia per apropar-nos a la gent, no?, vull dir que la gent pugui seguir més o menys quina activitat tens, saber més o menys el que fas i ser conscients una mica de l'activitat de l'Església, no? S'aprofitar els mitjans. Potser és una cosa una mica simplista, no? Però diguem-ne que segurament si en els temps de Jesús i els deixebles haguessin tingut Sant Pau, hagués tingut un compte de les xarxes, segurament l'hagués fet servir amb certa intensitat, no?
De fet, sí, perquè és una mica explicar, no?, tot allò que es va fent, no?, i que és important la presència del bisbe a les seves a les poblacions on té la presència, on hi ha la diòcesi. De fet, també ha visitat al llarg d'aquests últims o aquests primers mesos del seu mandat moltes poblacions per les festes majors, per veure, no?, també per copsar una mica quin és l'ambient de religiositat, no?, perquè de fet la religiositat forma part també, no?, de les festes majors. No sé si s'ha endut alguna sorpresa o què és el que ha vist a les diferents poblacions que ha visitat.
Bé, certament, clar, les visites són de diferent caire, per dir-ho d'alguna manera. Una banda és quan vas a administrar el sacrament de la confirmació, majoritàriament, en algun cas la primera comunió, que pues, descobreixes una realitat de la parròquia, la gent que es belluga al voltant de cada parròquia. Després, en alguns moments, sí que he celebrat l'Eucaristia un dissabte o un diumenge, diguem-ne sense que se sapigués massa bé qui anava jo, no? I llavors trobes una mica la realitat de cada dia. I la realitat de les festes majors, que formen part de la cultura, del poble, no? I en molts moments, pues, una església plena per la festa major també és un goig veure-la, és en part per tradició, en part per costum, però és important que aquestes arrels cristianes, que moltes vegades s'ha insistit, segueixen ben presents, no?, les nostres societats. I en alguns moments, per exemple, la festa de Sant Roc a Arenys de Mar, o la festa a Lloret de Mar, o en el seu moment a Figueres, els processos del Meu del Carme,
a Calella,
també. A Calella, també.
Al Maresme.
A Maresme, a Palamós, a Cadaqués i a Llançà. Vull dir que hi ha mobilització de gent, la gent participa d'aquestes festes i formen part de la gent. No? A veure l'església d'Arenys, per exemple, o l'església de Calella o la de Sant Figueres, plenes de gent, i en molts casos de gent jove que participa de la festa i d'aquesta part, diguem-ne, espiritual de la festa, jo crec que és enriquidor.
Uh-huh. Ara li volia preguntar també, abans d'acabar, per una de les tradicions que en aquest cas és a Blanes, a la Selva, també a la diòcesi de Girona, aquesta missa de l'alba que se celebra l'últim diumenge del mes de setembre, de fet d'aquí a molt poquet, una missa que l'any passat ja va celebrar el seu 20è aniversari, 20 anys, va néixer d'una manera molt moderada i actualment aplega moltíssima gent. És una missa que es fa a partir de les 7 del matí des de la Roca de Sa Palomera, un lloc també emblemàtic per la població. No sé si finalment si hi assistirà, si té previst anar-hi per estar amb els
veïns. Sí que tinc previst ser-hi, serà la primera vegada que la coneixeré i que hi participaré. I forma part d'aquestes antigues i noves tradicions, i això vol dir que, diguem-ne, l'espiritualitat, la religiositat, de certa manera, encara forma part de la nostra societat, no? I són ocasions importants en les poblacions.
Uh-huh. Des d'allà que es pot veure la sortida del sol, l'arrencada d'un nou dia, i ja per últim, per acabar també, suposo que important, com el Papa Francesc ens recordava també a l'inici d'aquest mes de setembre, el temps de la creació, la cura de la casa comuna, que és molt important també, no?
Això és fonamental, que anomenàveu la sortida del sol, no? Vull dir, veure sortir el sol cada dia i pondre sol, no ens en donem potser massa compte, excessiva compte, però és un regal cada nou dia, no? I és un regal per gaudir-ne nosaltres, però no pas per exaurir-lo, sinó que n'hem de ser responsables per transmetre a les noves generacions. Si pot ser en millors condicions de com ho hem rebut, doncs seria envejable, no? Però per tenir-ne cura en qualsevol cas i ser conscients des de la nostra fe, que és un regal que Déu ens ha fet, que Déu es manifesta a través de la creació i que això ha de ser una part important de la nostra fe, de la nostra vida religiosa.
Per Octavi Vilà, bisbe de Girona, gràcies per la seva presència al Paraules de Vida de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé. Molta sort per Roma.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco a Catalunya Ràdio.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando, i benvinguts a aquesta nova temporada del Paraules de Vida.
Bon dia, Emili, bon dia a tots. Encantat de poder participar des de Roma en aquest canal informatiu de l'Església que s'ofereix la Ràdio Nacional de Catalunya.
Amb el taló de fons de la visita del Papa Francesc a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Est i Singapur, volem recordar també l'estiu papal. El Papa, de fet, no té vacances. Això sí, canvia activitats durant l'estiu. Al juliol no hi va haver audiències generals, que s'han reprès a l'agost. És un temps on ha pogut donar un espai més gran a la lectura, a la pregària i a la preparació dels seus viatges apostòlics. Fernando.
El Papa no para. A més, ha continuat rebent persones i grups, capítols generals de congregacions. Per exemple, no podem oblidar que va rebre dissabte 24 d'agost al matí als Palaus Apostòlics l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La trobada va durar uns 30 minuts dins de la mitjana d'aquestes cites institucionals. A la cita també hi van participar el tercer tinent d'alcalde, Albert Batger, responsable de l'àrea de prevenció, seguretat, convivència i règim interior de l'Ajuntament, i l'ambaixadora espanyola davant la Santa Seu, Isabel Celà. A diferència d'altres responsables polítics i eclesials que atenen els mitjans a la plaça de Sant Pere, després de la cita pontifícia, l'equip del regidor barceloní ha optat per facilitar un comunicat en què se subratlla com Collboni ha transmès a Francesc el profund respecte i agraïment de Barcelona pel seu lideratge global.
De la mateixa manera, la nota es posa en valor el paper de Jorge Mario Bergoglio com a promotor de la cultura de la trobada en un moment de polarització política i on la carrera armamentística suposa un risc per la pau a Europa i a Orient Mitjà. El comunicat també revela que Collboni hauria transmès al Papa el seu reconeixement a la tasca social de l'Església pels exclosos i ha exposat que Barcelona, una ciutat diversa, oberta i plural, aquests esforços són valorats i reflecteixen, diu, el nostre compromís per construir-ne una societat que visqui en pau i en harmonia. Al costat d'aquests temes, el papa i el primer regidor de la ciutat comtal també van abordar la urgència de promoure un desarmament mundial, apostar per la diversitat religiosa i cultural com a font de riquesa i prioritzar la lluita contra el canvi climàtic.
En el diàleg amb el pontífex també s'han colat temes eclesials, com ara el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat, que se celebrarà el proper any, així com la culminació de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, prevista per al 2026.
Fernando, a mi m'han resultat ben curiosos els regals que l'Ajuntament ha regalat al papa.
Sens dubte, entre els obsequis que la delegació municipal ha lliurat al papa hi ha una biografia de Barcelona de Miquel Tarradell, una reproducció de la Sagrada Família i un sobre amb pernil ibèric de Guijuelo.
Aquest és un papa que ens té acostumats a saltar-se sempre el guió.
Per exemple, encara que no és habitual, el 28 d'agost es va saltar el guió de les darreres audiències generals, continuant en la seva sèrie catequètica sobre l'Esperit Sant, sinó que l'ha posposat per aturar-se a pensar en les persones que també en aquest moment estan travessant mars i deserts per arribar a una terra on puguin viure en pau i seguretat.
Amb emoció, el papa ha clamat mar i desert. Aquestes dues paraules tornen a aparèixer molts testimonis que rebo, tant de migrants com de persones que es comprometen a rescatar-los. Quan dic mar, en el context de la migració, també em refereixo a l'oceà, al llac, al riu i a totes les masses d'aigua traïdores que tant germans i germanes de qualsevol part del món es veuen obligats a creuar per arribar al seu destí.
També s'ha referit al desert, que no és només el de sorra i dunes o el rocós, sinó també tots aquells territoris inaccessibles i perillosos com boscos, selves, estepes, on els migrants caminen sols, abandonats a la seva sort. Les rutes migratòries actuals sovint estan marcades per travesses de mars i deserts, que per a moltes massa persones són mortals.
En aquest sentit, el papa ha assenyalat que, diu textualment, del Mediterrani he parlat moltes vegades perquè sóc bisbe de Roma i perquè és emblemàtic el Mare Nostrum, lloc de comunicació entre pobles i civilitzacions que s'ha convertit en un cementiri. I la tragèdia és que molts, la majoria d'aquests morts, es podrien haver salvat. Cal dir-ho clarament. N'hi ha que treballen sistemàticament per tots els mitjans per repel·lir els emigrants i això, quan es fa amb consciència i responsabilitat, diu, és un pecat greu.
Francesc sempre suposa una forta interpel·lació per a la nostra consciència.
Per acabar, Fernando, no podem passar per alt els viatges que té previstos el pontífex de 87 anys per aquest mes de setembre.
La visita del papa Francesc del 2 al 13 de setembre a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Oriental i Singapur ha estat una ocasió per posar l'atenció en la cura del medi ambient i en el desenvolupament de la tecnologia. També ha cridat l'atenció la bona relació amb l'Islam, especialment a Indonèsia. Ha estat un dels viatges més llargs del pontificat. Aquests 12 dies el papa ha pronunciat gairebé 20 discursos i sobretot s'ha trobat amb molta gent, gent senzilla, pobles autòctons. S'ha sentit com a casa.
Doncs, Fernando, ho deixem aquí. A l'octubre ja ens explicaràs una mica més de l'assemblea del sínode, ja que novament participaràs com a comunicador al servei de la Secretaria General del Sínode.
Si Déu vol, estarem novament a l'octubre per explicar-vos més coses des de Sant Pere de Roma.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El dissabte passat, 7 de setembre, va començar a Montserrat els actes de la celebració del centenari del monestir de Montserrat amb la presència gairebé de tots els bisbes de Catalunya i amb l'assistència de les principals autoritats polítiques, des del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, i altres dels expresidents de Catalunya. L'acte va començar amb una rebuda i presentació del centenari a càrrec del prior i portaveu del monestir de Montserrat, el monjo Bernat Juliol, com a comissari de tots els actes que se celebraran. També van ressaltar molt les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, que va reconèixer el gran paper que ha tingut Montserrat en la construcció del nostre país i en la guarda dels valors que han configurat la nostra història i que cal que ara també mantinguem. Illa es va referir al papa Francesc i al seu primer viatge apostòlic fora d'Itàlia, que va anar a la illa de Lampedusa, i va demanar que no s'estengui la globalització de la indiferència i va reclamar una autèntica actitud d'acolliment de la immigració a Europa. Illa va destacar aquesta actitud d'acolliment en tota la història de la vida de Montserrat i també la va reclamar per tot Catalunya en el moment present que vivim. De les coses que més em va agradar va ser la conversa imaginària entre l'abat actual de Montserrat, el pare Manel Gasc, i l'holograma de l'abat Oliva de fa 1000 anys i l'abat imaginari que hi haurà d'aquí 1000 anys més, l'any 3025. L'abat Manel Gasc es va referir a la fidelitat continuada i ininterrompuda dels monjos benedictins en preservar i vetllar per la imatge de la Mare de Déu i per l'espiritualitat mariana de tot Catalunya. Per la seva banda, l'holograma de l'abat Oliva explicava com hi havia a Montserrat una imatge bonica d'una Mare de Déu que no hi havia manera de fer-la baixar a la plana, la qual cosa li va fer pensar que era ell el qui havia d'enviar uns monjos del monestir de Ripoll per tal que la custodiessin. I així va fundar fa 1000 anys el monestir de Montserrat. Finalment, l'holograma imaginari de l'abat que hi haurà d'aquí 1000 anys es presentava orgullós de continuar fidelment el treball realitzat pels seus antecessors i per tants anys d'història. Ho vaig trobar excel·lent. Tu, Emili, estaves retransmitint-nos justament per Catalunya Ràdio. Per acabar, després d'un pilar de 5 dels castellers de Vilafranca, els Verds, a dins de la basílica, tot sortint del santuari, entrada ja a la negra nit, va haver-hi una fabulosa mostra d'uns 200 drons il·luminats que van anar construint imatges en el cel. Des del mateix logotip del centenari, amb una M majúscula gegant, dins la silueta, fins i tot la silueta d'uns monjos, per acabar amb un espectacular perfil de la Mare de Déu. Tots aquests actes que es faran amb motiu del centenari s'estendran fins al 8 de desembre del 2025, festa de la Immaculada Concepció. Però, amb tot, es preveu que alguns actes s'hauran d'estirar més enllà d'aquesta data perquè ara per ara sembla impossible d'encabir-los tots. També hem de subratllar que aquesta mateixa setmana, dimarts passat 10 de setembre, i per començar els actes de la Diada Nacional de Catalunya, en el Parlament de Catalunya es va entregar la medalla d'honor en la categoria d'or a l'abat del monestir de Montserrat, el pare Manel Gasc, per aquests 1000 anys d'història i d'acompanyament del nostre país. Hi van ser presents tant el president del Parlament, Josep Rull, com el president de la Generalitat, Salvador Illa. Al finalitzar l'acte, l'Escolania de Montserrat va interpretar el Virorai i també l'himne dels Segadors. Per acabar, ens hem de fer ressò del nomenament d'un nou director general d'Afers Religiosos. El president Salvador Illa i el conseller de Justícia Ramon Espadaler han escollit a Ramon Bassas i Segura, fill de Mataró, de 56 anys, vinculat des de fa molts anys als socialistes de Catalunya i fins ara cap de comunicació de l'editorial Fragmenta i col·laborador habitual a Catalunya Religió, també a la revista Foc Nou i a d'altres publicacions. Des del nostre programa li volem desitjar al nou director general molt bona feina i molt encert en aquesta nova responsabilitat. I també volem agrair la feina exemplar i el gran servei que en proximitat, simpatia i estima ha realitzat l'anterior director general, Carles Armengol. Fa pocs dies i es va fer públic que aquesta direcció general deixava d'estar vinculada a la presidència i passava a coordinar-se amb la Conselleria de Justícia. Per acabar, repeteixo les darreres paraules del Papa Francesc en acomiadar-se dels capellans religiosos i missioners de Timor Oriental que ha visitat aquesta setmana. El Papa els hi va dir: si us plau, els hi demano que preguin per mi, però, per favor, que no sigui en contra. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Enguany, els religiosos teatins celebren el 500 aniversari de la seva fundació. Els agraïm de tot cor la feina que realitzen a la nostra diòcesi. El 14 de setembre de 1524, un grup de sacerdots que treballaven a la cúria del papa Juli II van consagrar la seva vida a Déu i es van comprometre a viure en fraternitat els vots de castedat, pobresa i obediència. Es tractava de Sant Gaietà de Tiene, Pere Carafa, Pau Consiglieri i Bonifaci de Colle. Tots ells intentaven ser fidels a l'Evangeli, posaven l'Eucaristia al centre de la seva vida i demanaven a la Mare de Déu que els protegís sota el seu mantell. Tots ells tenien un objectiu comú: crear un moviment que renovés l'Església. El seu testimoni ens ensenya a ser sal i llum per als altres, a ser bona llavor que doni fruit abundant. Els teatins van renunciar a tots els seus béns per seguir Jesucrist. Sant Gaietà ho expressa amb aquestes paraules: veig Crist pobre i jo en veig ric. Friso per apropar-me a ell, encara que només sigui uns passos. Sens dubte, el seu estil de vida ens ajuda a valorar més ser que tenir i a viure d'una manera senzilla i austera en què Crist ocupi el lloc més important de la nostra existència. Tractaven de viure d'acord amb una regla de comunitat inspirada en l'ideal de les primeres comunitats cristianes. Tal com llegim en el llibre dels Fets dels Apòstols, tenien un sol cor i una sola ànima, i tot ho tenien en comú. Des del principi van intentar unir la vida contemplativa i la vida activa. El pare Magenis, religiós teatí, animava els seus germans a mirar amb un ull a Déu per estimar-lo i unir-se a ell, i amb l'altre al proïsme, per atendre les seves necessitats. Els teatins sempre han procurat ser bon pa per als altres, allà on els han destinat, a les parròquies, a les escoles o atenent persones marginades. Expliquen els biògrafs de Sant Gaietà que mentre celebrava la missa de Nadal va sentir com la Mare de Déu li entregava el nen Jesús perquè el sostingués als seus braços. També nosaltres podem ser portadors de Crist. Estem cridats a portar-lo sempre en el nostre cor i a mostrar-lo al món amb la nostra vida. Benvolguts germans i germanes, donem gràcies a Déu pel carisma dels teatins. Demanem al Senyor que el seu testimoni senzill ens ensenyi a ser bons deixebles de Jesús, que continuïn transmetent l'amor i el rostre de Crist a tot aquell que trobin al llarg del camí de la vida. Demanem al Senyor que els continuï ajudant a encendre en el nostre món la flama de la bona nova de Jesús.